Ràdio Estel. Són les 10 de la nit.
Espurnes, un tast diari de poesia, amb Carme Catà.
De Carme Catà, sense respostes. Avui no he parlat de tu. I m'he guardat les paraules damunt aquell somni blau que té essència de vida i record sense dolor. Encendré aquelles estrelles que eren nostres dins la nit i, abraçada la teva ombra, seràs caliu de record. Dins de la nostra distància, vestirem la pell d'amor com en les antigues tardes que tenien gust de mel. Avui no he parlat de tu, ni potser demà ho faré. Vés a saber si mai més, perquè he empresonat l'absència dins el color d'un perfum amb aroma de silencis.
Espurnes, un tast diari de poesia, amb Carme Catà. Els dilluns a les 4 de la tarda, Ràdio Estel s'immiscueix en les vides musicals més sàvies a La vida en solfa, amb Oriol Casals. Descobrirem la vida de la gent gran a través de la música. Un viatge setmanal únic amb sortida cada dilluns a les 4 de la tarda. La vida en solfa, a Ràdio Estel. Vols tenir un dia a dia fantàstic aquest 2017? Doncs aconsegueix el calendari de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana amb les imatges de les Mares de Déu triades per tots els bisbats de Catalunya. Vine a Ràdio Estel i aconsegueix-lo per només 5 euros. O si ho prefereixes, te l'enviem despeses d'enviament a part. Calendari 2017 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, per començar l'any de la millor manera.
No hi ha cap arbre bo que doni fruits dolents, ni cap arbre dolent que doni fruits bons.
Lluc 6:43.
Les passions segons Rafael Argullol. Un espai per gentilesa de Catalunya Ràdio.
Les passions segons Rafael Argullol. Un espai per meditar sobre les pulsions que belluguen el món. L'amor, l'amistat, la ira, el mal, el passat. Les passions, segons Rafael Argullol. El moment que buscàvem per fer una pausa i asseure'ns a parlar-ne. Amb Rafael Argullol, en conversa amb Fèlix Riera.
Avui, la velocitat.
Bé, un dia més amb Rafael Argullol per explorar les passions i avui ho farem de la mà de la velocitat, la passió per la velocitat. I ho farem com cada vegada que parlem d'una passió, fent una breu introducció per ajudar, si és possible, els nostres oïdors sobre a l'abast del tema que avui tractarem. La velocitat des de finals del segle XIX fins avui ha fascinat, s'ha convertit en un dels signes del nostre temps, un dels trets més representatius de la modernitat. Velocitat com a superació dels límits, anar més ràpid que l'altre, sempre batre el rècord, des dels 100 metres llisos, trencar la barrera del so en la forma d'un avió, el Concorde, guanyar la cursa de Fórmula 1 o MotoGP. Però també la nostra societat ha fet de la velocitat un tret que marca el nostre dia a dia, la velocitat de baixar informació, d'enviar dades, de comunicar imatge i so. Velocitat en rebre un paquet, en parlar amb els altres, en acabar la nostra feina. Fins i tot velocitat en les relacions humanes on ja no és possible perdre temps. És tal el seu atractiu, la seva atracció, que hem fet de la mort en accident automobilístic una gesta heroica en la creació de mites. L'actor James Dean, mort en el seu bòlid, en el seu Porsche, el pilot brasiler de Fórmula 1, Ayrton Senna, Lawrence d'Aràbia, que va tenir un accident amb la seva moto, Dorset, la velocitat que ha unit a l'home amb la màquina en un sol cos, com si fos un minotaure tecnològic. Tal és el seu poder de representar el nostre temps que l'art del segle XX, des de la Bauhaus, Moholy Nagy amb la seva dinàmica a la ciutat, fins als futuristes italians, han convertit la velocitat en un element essencial del seu discurs estètic i teòric. En el cas del dinamisme plàstics, que ells van anomenar en el cas dels futuristes. La velocitat com a forma de desaparició, que es manifesta en la velocitat del tren que desapareix, que altera el paisatge, que ja no tenim temps per veure, que es dilueix en la nostra retina. Com va escriure Paul Virilio en la seva Estètica de la desaparició, ens diu que la velocitat tracta la visió com a matèria prima, amb l'acceleració, viatge equival a filmar, no tant a produir imatges com petjades inverossímils i sobrenaturals. Avui, captar la velocitat sigui més fàcil que captar la realitat. Velocitat relacionada amb la joventut, a viure ràpid i a morir jove. Rafael, què té la velocitat que, sobretot en el segle XIX i en el segle XX, s'hagi convertit en un dels signes d'identitat de les nostres passions, la passió per la velocitat?
Jo crec que la velocitat té fonamentalment la il·lusió de la ruptura de les barreres del temps. O sigui, i és normal que això s'hagi anat aguditzant al segle XIX i al segle XX amb la mesura que el nostre món ha anat perdent aquells valors absoluts que dominaven amb l'escenari mm-hmm. anterior. O sigui, quan hi havia un déu referencial, quan hi havia unes creences referencials, d'alguna manera aquest déu i aquestes creences donaven una pauta pausada a la vida humana. Perquè, en definitiva, l'expectativa estava situada en una altra vida, l'expectativa estava situada en un paradís més enllà de la Terra. A la mesura que, a partir de la Il·lustració al segle XVIII, hi ha una mica amb el Renaixement, però sobretot a partir de la Il·lustració, disminueix o s'anul·la la presència d'aquest déu absolut i d'aquests valors referencials absoluts, aleshores l'home es troba amb allò que Octavio Paz va anomenar, jo crec, amb una expressió molt afortunada, la consagració de l'instant. I aleshores nosaltres, per consagrar l'instant davant de l'absència de l'absolut i davant de la presència sempre amenaçadora de la mort, allò que tenim és la velocitat. Allò que tenim és l'apropiació instantània de l'espai a través d'un temps ràpid. Aleshores, jo crec que al segle XIX, al XX i, evidentment, al segle XXI, la velocitat es converteix, per dir-ho d'alguna manera, en una forma d'immortalitat transitòria. I això nosaltres ho projectem tant, per exemple, artísticament, com vam fer els futuristes, però ho projectem també a la nostra vida quotidiana a través dels jocs i la visió dels jocs. Jo recordo molt bé quan era petit que tenia tres dels meus herois, que tots eren herois de la velocitat, me'n recordo un gran corredor de la Marató, que era Abebe Bikila, de Virgínia, i un antic carter de Virgínia, d'aquells que donava les cartes corrent per les estepes, i que...
I descalç,
i a les Olimpiades de Roma va ser meravellós. Jo va ser una de les primeres imatges que vaig veure en televisió, perquè crec que va ser una de les primeres Olimpiades que es van retransmetre en televisió, arribar a l'Estadi Olímpic de Roma molt abans que tots els altres, descalç, primíssim, i a l'arribar a fer uns exercicis com d'estiraments gimnàstics que tot el públic va quedar absolutament sorprès, perquè havia guanyat atletes occidentals perfectament preparats, etc. Un segon heroi era un heroi de la velocitat pura, que era el pilot de cotxes Jim Clark, que va morir. Era una època que morien molts pilots de cotxe, ara moren molts menys, des que hi ha una seguretat. I després el meu gran heroi de la infantesa i de la primera adolescència, que era Yuri Gagarin. Yuri Gagarin, el primer astronauta, que en definitiva és també un heroi de la velocitat, que d'alguna manera ens informa de la connexió entre la velocitat moderna, que és més velocitat mecànica pura, i la velocitat antiga, que estava molt lligada amb el vol d'Ícar. És a dir, la velocitat entre els antics era arribar a una frontera que trenqués la divisió entre els homes i els déus, que era l'aspiració d'Ícar, del vol d'Ícar. Gagarin era una mica un Ícar modern. No va morir fent d'astronauta, però sí va morir uns anys després, en circumstàncies encara no aclarides, amb un avió, però en tot cas era també una quinta essència de la velocitat. Jo crec que entre nosaltres, homes del 21, la velocitat té aquesta fascinació per conquerir, per consagrar l'instant i això que deia, una immortalitat transitòria. I hi havia un escriptor que va morir precisament a través de la velocitat, que va ser Albert Camus, que era un home fascinat per la velocitat. Una vegada vaig conèixer a Itàlia, quan vivia a Itàlia, un gran pianista que es prodigava molt poc, Benedetto Michelangelo, que únicament tenia dues grans passions. Era un home molt, molt guapo, que tenia molt èxit entre les dones, molt atractiu, molt seductor, però ell era extraordinàriament extravagant i reservat. Jo vaig tenir una vegada la sort de, jo era molt jove, de sopar amb ell, i me'n recordo que vam parlar una mica de música, però va parlar de l'altra gran passió que tenia, que era la velocitat. I resultava que ell vivia a Monza, i el vell Ferrari, Enzo Ferrari, li deixava un Ferrari cada matí. Abans de posar-se a assajar el piano hores i hores i hores, ell sempre conduïa un Ferrari i donava una volta al circuit de Monza. I això, ell deia que la velocitat, d'alguna manera, la serenava i el preparava per les interpretacions de piano. Mm-hmm.
Abans comentava, al final de la meva primera exposició, que hi ha una divisa del cinema negre, que després va fer seu d'una manera molt radical la Nouvelle Vague a França, que és aquesta de viure ràpid i morir jove, no? Aquesta idea de consagrar-se a una vida amb alta velocitat, amb alt risc, que precipita a l'abisme, però que gràcies a això, i és el final, diguéssim, de la divisa, et posa més atractiu cap als altres, no? Mm-hmm. Com si la petjada, diguéssim, de la possible mort o de la possibilitat de morir més fàcilment que els altres, deixés una petjada, diguéssim, d'atracció cap als altres, que fins i tot provocava l'admiració i fins i tot l'enveja dels que tenien aquella mirada d'atracció a aquest abisme. No? Un dels casos que per la seva mort va convertir-se en un mite és el cas de James Dean, no? Que va morir pilotant un Porsche i que a partir de la seva mort es va convertir, ja ho era, però és a partir de la seva mort que hi agafa la dimensió, diguéssim, d'un heroi caigut, com si hagués caigut en el camp de batalla. No?
Però fixa't que també aquí podem establir un paral·lelisme simbòlic entre els temps antics i els temps moderns, perquè una de les divises entre els grecs era que els favorits dels déus morien joves. A Aquiles, en un moment determinat, se'l posa a la cruïlla entre viure molts anys i obtenir la glòria, i, evidentment, ell opta per obtenir la glòria que el va comportar que morés jove. I no oblidem que a Homer, Aquiles era el dels peus veloces, el de la velocitat. Era un heroi de la velocitat, Aquiles. I el món modern, jo crec que la idea clàssica de glòria és transformada amb això que has dit tu. La glòria a la nostra mitologia moderna és la glòria d'aquesta bellesa fugaç però fulminant que comporta viure, com deia D'Annunzio, vivere pericolosamente, viure amb velocitat.
Tati perill.
Sí, vivere pericolosamente és viure amb aquesta velocitat en què un no, d'alguna manera, no cuida els aspectes de seguretat d'una vida llarga.
Des d'aquest punt de vista, una de les possiblement morts no per velocitat, tot i que li agrada també la velocitat, és Lawrence d'Aràbia, que mor en un accident motorístic i que es passa tota la seva vida movent-se pel desert amb un ritme lent, quasi bé atecnològic, en comparació, diguéssim, als que té que combatre l'imperi otomà, i que quan ell torna a Anglaterra el camell acaba sent una moto, i aquesta moto...
Bueno, i prèviament, Lawrence d'Aràbia, quan s'acaba tota la seva gran aventura a Aràbia i ell està molt decepcionat del que ha passat i de la divisió i els acords secrets de les potències occidentals respecte a Aràbia, que una mica encara som conseqüència actualment d'aquests acords secrets, perquè tot el que està passant a Iraq, Síria, etc., és el fruit de les divisions que aleshores les potències occidentals van produir. Quan arriba del desert, Lawrence d'Aràbia el primer que fa és ocultar-se. Abans parlaves de l'estètica de la desaparició. Ell arriba a Anglaterra i vol evadir la fama mateixa que té i vol ocultar-se. I per ocultar-se s'enrola amb nom fals a l'aviació. És un dels primers pilots de l'aviació militar. Ja va, per tant, per la velocitat. I després a terra és un apassionat de les motos i mor, en efecte, en un accident de moto. Sí.
Des del punt de vista estètic, és evident que la velocitat té dificultats de ser representada, sobretot des del punt de vista plàstic, no tan visual, però sí des del punt de vista plàstic. Tu abans comentaves comentàvem el futurisme té imatges molt iconogràfiques sobre la velocitat, però és curiós veure l'interès del món plàstic per la velocitat, sobretot en l'àmbit del cinema, i la seva enorme dificultat de ser representat. Entre altres raons perquè, quan parlàvem ara de desaparèixer, la velocitat comporta una certa desintegració, no?, de la matèria per culpa d'aquesta velocitat i, per tant, fem allò que es diuen els barridos, no?, les imatges que són distorsionades per la pròpia velocitat. Creus que l'estètica, és a dir, l'àmbit, diguéssim, de l'art, no ha aconseguit del tot plasmar aquesta llum tan poderosa que té d'atracció la velocitat?
Des del punt de vista de la pintura, és molt complicat perquè la pintura sempre ha lluitat contra la seva impossibilitat de moviment. La fotografia ho va afrontar amb els seus, d'alguna manera, amb els seus moviments interiors de la llum. El cinema ho ha afrontat moltes vegades, però continua sent difícil perquè no és suficient en posar un cotxe que va molt ràpid per mostrar la velocitat. Jo crec que la manera en què s'ha mostrat més essencialment la velocitat, per exemple, al cinema, és amb el contrast entre, per exemple, un cotxe en moviment i la línia d'horitzó. Per exemple, amb aquestes pel·lícules nord-americanes de les grans perspectives de carreteres contrastades amb la línia horitzó. Recordo una pel·lícula que em sembla que és de Monty Hellman, que és carretera de doble direcció, en què precisament són uns dos apassionats de la velocitat que van fent carreres de cotxes en pobles americans. Amb aquesta pel·lícula hi ha molt clarament potser una de les millors estètiques que jo he vist de la velocitat, perquè contínuament hi ha present la línia d'horitzó. O sigui, perquè la velocitat sigui visible, la quietud ha de ser també extraordinàriament visible.
Bueno, de fet, això em lligaria, no sé si es fa per una raó estètica, que jo suposo que no, sinó per una raó de seguretat, que tots els intents que es fan de batre rècords de velocitat amb aparells automobilístics, sempre tenim la imatge de que es fan en un desert, en un desert sense cap tipus de limitació des del punt de vista de la vista, no? I en allà es llença un vehicle a tota velocitat intentant superar
això el rècord. Això es feia molt abans. Hi havia un pilot que es deia, em sembla, Campbell, amb el Blue Bear, amb el ocell blau, que anaven amb motor d'avió i aleshores intentaven rècords de velocitat, per exemple, als deserts de Utah i els deserts de Nebraska i de Colorado. I aleshores, en efecte, el que buscaven és gairebé la desaparició. Jo crec que l'ideal de la velocitat el va exterioritzar matemàticament Einstein amb el fet de que la matèria a la velocitat de la llum desapareix. Llavors, jo crec que l'ideal heroic de la velocitat és aquesta eternitat de la desaparició. Per tant, a la fórmula de la relativitat d'Einstein es resumeix molt l'ambició d'eternitat que implica la màxima velocitat.
Bueno, de fet, en aquesta direcció, el 2001, Odissea a l'espai de Stanley Kubrick, la part final, que és quan el personatge sembla que s'està descomposant, és que són aquells planos paral·lels d'imatges a tota velocitat, dona aquesta sensació també de que tu t'estàs com descomposant amb la pròpia contemplació d'aquell moment, que és alhora destructor i alhora generador de nova vida, no? I per tant, sí.
Per això, a la pintura del segle XX, però ara en referirem una altra anterior, a la pintura del segle XX, l'explicitació de la velocitat sempre connecta amb la desaparició, que és a l'art abstracte. En un moment determinat, l'art abstracte, des del punt de vista de la velocitat, és posar a la figura en un moviment tal que està pràcticament desapareixent. Però jo crec que el primer pintor que va experimentar això d'una manera extraordinària al segle XIX és William Turner. William Turner, sí, que passa del figuratiu a l'abstracte al llarg de 50 anys de trajectòria pictòrica, és un dels primers pintors que jo recordi, o el primer, que titula vàries de les seves obres llum, velocitat i no sé què, boira, velocitat... És a dir, per tant, és el primer pintor que intenta pintar la velocitat d'una manera explícita. De la mateixa manera que els pintors han intentat pintar, a vegades, no allò que cridava o qui cridava, sinó el crit mateix, com Edvard Munch, que la seva ambició era pintar el crit. En el cas de Turner, i això a mitjans del segle XIX, no intenta únicament pintar un home que corre, sinó que intenta pintar la velocitat mateixa. Per què? Perquè jo crec que la velocitat té aquesta connotació simbòlica i metafísica lligada a la superació del temps i probablement de manera ideal a la superació de la mort. Perquè jo crec que la fórmula de la teoria de relativitat d'Einstein es fa fins i tot tan popular, que arriba un moment que és universalment popular, la gent la porta fins i tot a les samarretes, etc., perquè implica un element màgic. Aquí sembla que estigui parlant d'una contradicció, és una fórmula científica, però implica un element màgic. El moment que nosaltres ens imaginem una capacitat de desaparèixer a través de la velocitat de la llum, ens imaginem també un altre tipus de vida i una superació, en certa manera, de la mortalitat.
Bueno, desaparèixer per aparèixer en un altre lloc, no? Per viure una altra experiència...
Amb un altre univers, amb un altre univers, nivell cósmic, amb una altra experiència.
Un altre nivell de consciència, no?
I això, fixa-t'hi, que únicament ho provem a través de dos canals. El de la quietud pura, que seria, en certa manera, la meditació del ioga, la recerca d'aquests estats de calma absoluta, o la velocitat pura. Són els dos puntes.
Si ens fixem en la velocitat com a passió, un dels aspectes interessants és que quan tu veus l'itinerari de la Fórmula 1 i veus que van a països asiàtics, a Orient Mitjà, òbviament a Europa, crec que van també, bueno, als Estats Units, Canadà, i mires quins són els pilots, veiem, si no, jo no sóc un expert, però pels noms dels que jo veig en la competició, veus que tots són occidentals. És a dir, que no hi ha pilots de Fórmula 1, ni de Fórmula 1, ni de MotoGP, ni d'altres, que siguin africans o que siguin asiàtics, excepte en el cas de les motos, que sí que crec que Japó ha donat molt bons... I probablement Japó sigui la cultura més occidental, no?, de l'àmbit asiàtic. Creus que la velocitat és un element, un valor essencialment occidental?
Ho era. El que passa és que amb el món global amb el que assistim, aquest comentari que has fet probablement dintre de 10 o 15 anys ja no serà vàlid, de la mateixa manera que tampoc hi havia pianistes xinesos i ara han estat ple les orquestres. Estic segur que si continua tot aquest circ de la Fórmula 1 incorporarà xinesos, tailandesos, etc., molt aviat per la globalització. Però sí que crec que des del punt de vista de la perspectiva és un valor essencialment occidental, i és un valor occidental del moment, diríem, com he dit al començament, de la desaparició dels valors absoluts i de la pèrdua de Déu. Esclar, el món oriental, el que d'alguna manera posa al centre de la contemplació és la quietud, és la calma.
Esteu escoltant Les passions segons Rafael Argullol, a Ràdio Estel. Espai per gentilesa de Catalunya Ràdio.
Ràdio Estel.
De fet, en aquesta línia, la velocitat sempre hi ha un element associat, i és el de l'excitació, no? El de la perpètua falta de quietud, de calma, de repòs, no? I que la velocitat t'obliga a tenir una participació constant amb allò que tu estàs fent. Tot i així, en la velocitat, que hi ha aquests elements que podem denominar també màgics, d'aspiració a través de la desaparició d'entrar en altres nivells de consciència, també la velocitat ha tret, i això jo que no condueixo, per tant, ho puc dir-ho amb molta claretat, perquè sempre vaig d'acompanyant, una de les coses que més em sorprèn és que, depèn a quina velocitat es va, perdo la consciència clara de la satisfacció del viatge. La velocitat m'obliga a ser transportat. Perdo la dimensió de poder-me relacionar amb el paisatge, de poder interpel·lar allò que estic mirant estèticament o a nivell de coneixement. Em veig obligat a ser transportat quasi bé com un objecte d'un cantó a l'altre. No és aquest probablement un dels aspectes que implica la velocitat, és a dir, aquest paradigma de l'home modern d'arribar el més ràpid possible als llocs, tot i que no sigui necessari. Per exemple, una de les qüestions més interessants és el de la puntualitat, no? És a dir, que el tren ha de ser puntual, no? I quan tu baixes d'un tren i preguntes a la gent si després té temps per fer un cafè al sortir d'un viatge Barcelona-París o París-Barcelona, et diu, sí, home, prenem un cafè, no? I en canvi, no està disposat a perdre 5 minuts d'aquest temps en el que és l'itinerari.
La part, diguem-li, tenebrosa i negativa del paper de la velocitat al món modern és precisament aquest, no? La servitud que implica estar vivint una mena de vertigen continu, però un vertigen que no et porta a cap banda. Una de les coses que té la velocitat moderna és que, malgrat tot, és donar voltes sobre un mateix punt. Jo me'n recordo que a Guadalajara, a Mèxic, una vegada un estudiant molt jove, de 18 anys, de Belles Arts, em va dir, és que vivim en un món que ens té perpètuament cansats a tots. I m'ho deia un noi de 18 anys. I jo em va semblar que és un dels diagnòstics millors sobre l'època que vivim. O sigui, estem perpètuament cansats. Tenim la sensació d'haver anat amb una gran velocitat tot el dia i a vegades fem el balanç d'aquesta velocitat i ens hem mogut menys que una tortuga, no? La paradoxa de que Aquiles mai arribava a la tortuga. Pues una mica ens passa el mateix a nosaltres. Que moltes vegades és una gran velocitat per no res. Per exemple, això es tradueix molt bé actualment amb el turisme de masses i amb els viatges organitzats. Agafen els individus o els grups i els trasladen a enorme velocitat a grans distàncies. Per exemple, la novel·la de Jules Verne ja no té cap valor als nostres dies, la volta al món en 80 dies, perquè t'organitzen una volta al món en 7 dies, en 5 dies, i tothom va a gran velocitat, però és una velocitat que no crea cap experiència vital, cap experiència simbòlica. Aleshores, un pot haver fet, així com el protagonista de la novel·la de Verne dona la volta al món i això és un cúmul d'experiències extraordinàries, nosaltres podem donar diverses vegades la volta al món en 80 dies sense cap experiència. I els nostres dies poden ser d'un vertigen extraordinari sense que hi hagi autèntic coneixement i autèntica experiència. O sigui, que jo diria que la velocitat té aquestes dues cares, que per una banda ens crea aquesta il·lusió d'immortalitat, de consagració de l'instant, de desaparició, però també ens pot crear aquesta consciència que deia aquest noi mexicà de fatiga contínua, d'extenuació, que no saps ben bé per què.
En la pel·lícula de John Ford, La diligència, on la velocitat és un element clau de la pel·lícula perquè la diligència té que escapar d'una sèrie d'intents, no? de parar-la per robar-la i per assassinar algun dels seus membres de la diligència, es produeix un fet connectat a la velocitat que abans n'hem parlat d'una manera general i que m'agradaria que entréssim en una mica més de detall, que és la violència per fugir i, per tant, el de desaparèixer d'un lloc per aparèixer en un altre i trencar amb la vida anterior, no? La diligència de John Ford és... Aquest és el tema. Uns senyors que se'n van d'un lloc perquè es veuen obligats a anar a un altre, perquè en aquell lloc fins i tot algun dels seus protagonistes els treuen del poble inicial on estaven, no? I la diligència és una mica el transportador que els té que portar a la nova àgora, al nou lloc, on han que crear una nova vida, una nova... Sí. És a dir, aquesta idea de la velocitat associada a poder fugir, és a dir, la fugida lligada a la
sí, jo crec
a la velocitat.
Jo crec que és molt, molt estret, això. I d'aquí també podem comparar de nou els temps moderns amb temps anteriors. El moment que Dante vol arribar a una nova vida, a la Divina Comèdia, el que ell diu la Vita Nova, el que fa és un viatge que sembla molt lent a través dels versos de la Divina Comèdia, però és un viatge llunyíssim, perquè va per l'infern, va pel purgatori, va pel paradís, és un viatge llarguíssim. Jo crec que a l'època moderna la velocitat està lligada també amb aquesta il·lusió de canvi de vida o de vida nova. Això, jo penso, nosaltres ja no ho vam viure, però que els primers temps de l'aviació comercial, cap als anys ja d'una certa massivitat, cap als anys 40-50, jo crec que els elegits, recordem que aleshores això es deia elegit 7, els elegits que anaven a avió tenien aquesta certa consciència d'anar cap a una nova vida. Si nosaltres arribéssim a crear les condicions del que podríem dir un turisme còsmic, és a dir, si comencéssim a tenir naus que van a Mart, que van a Venus, etc., sens dubte, un dels elements més forts que excitaria en aquest viatge és la il·lusió més o menys difosa d'una nova vida. Aleshores, jo crec que sí, que la velocitat implica aquest oferiment d'una vida nova, existeixi o no.
Encara que, si mirem els últims anys des del punt de vista col·lectiu, és a dir, des del punt de vista no individual de persones que estan fascinades per la velocitat, sinó com a signe d'identitat més global d'una societat, el fet de la desaparició del símbol del Concorde pels cels que unien París i Nova York, no creus que és un pas enrere, tot i que hi ha causes perquè van haver-hi accidents i perquè econòmicament probablement era una línia que no sortia rentable, però jo recordo en el seu moment que quan es va llançar aquest gran projecte anglo-francès, el que es premiava essencialment era tancar la barrera del so i aconseguir estar a Nova York al cap de 3 hores sortint dels Camps del Liceu per acabar al Central Park. Per què ara no hi ha una...
Jo crec que els últims 20-25 anys, sobretot des d'internet i les tecnologies lligades a la nova mobilitat, s'ha produït un canvi d'escenari. O sigui, fins a pràcticament als anys 70-80, l'escenari era l'escenari clàssic del desplaçament físic del cos. De fet, el Concorde significava l'única gran victòria de la velocitat en els últims 60 anys, perquè reduïa a la meitat el temps entre París i Nova York. Mm-hmm. Perquè, si no, actualment, un viatger que vagi de París a Nova York tarda el mateix que els anys 50, pràcticament. En canvi, el Concorde sí que ho disminuïa a la meitat. Però això va coincidir també amb una disminució de la passió i de l'interès pels viatges a l'espai. I en aquests últims 20 anys sembla que la humanitat s'ha decantat més per la velocitat comunicacional. És a dir, que no es tracta tant de desplaçar-me jo amb el meu cos físicament, sinó que allò que estic dient en aquests moments, o allò que estic mostrant en aquests moments, viatgi d'una manera tan veloç que és instantàniament escoltat o vist a Bogotà, a Mèxic... Per tant, hi ha un canvi amb la concepció de la velocitat. De la mateixa manera que la nostra atenció científica ha passat d'estar centrada a l'espai a estar centrada al microcosmos del cervell, les nostres il·lusions de velocitat han passat d'estar centrades en el desplaçament del cos humà, cada vegada més ràpid, els últims decenis estan centrades a la velocitat del missatge, al vertigen del missatge. I en aquests moments les nostres tecnologies quotidianes ens donen una gran il·lusió de velocitat sense cap desplaçament físic. I això és de les coses que comentem més en aquests darrers anys, que la gent contínuament està lligada, per exemple, al telèfon mòbil, perquè té una sensació extraordinària de viatjar o de relació social sense cap desplaçament físic. Per tant, es dona un gran canvi, perquè si ens hi fixem, amb el que seria l'èpica del desplaçament físic, els últims 50 anys no hi ha hagut grans innovacions tecnològiques. L'únic que va haver-hi va ser el Concorde. No?
Tot i així, es prohibeix anar ràpid en cotxe, es prohibeix, fins i tot socialment, menjar ràpid, beure ràpid, és a dir, que la velocitat, és a dir, la rapidesa en executar les coses, està més sancionat que no valorat socialment, probablement, perquè hi ha aquest factor, diguéssim, de trencar amb les normes, no?
I perquè hi ha hagut també una saturació, el que podríem dir fast food, en tots els terrenys. I aleshores ara comença a haver una crítica d'aquest fast food en diversos terrenys, però la nostra velocitat actual passa pel mòbil. Passa pel mòbil. O sigui, les generacions que ja únicament han viscut mòbil tenen una sensació de la velocitat lligada al mòbil, perquè no per l'automòbil. Quan nosaltres, tu i jo, vam aprendre a conduir i podíem estar fascinats per la velocitat, aleshores es podia anar molt més ràpid, el doble de ràpid que ara per les carreteres. Segurament era una gran imprudència, però es podia fer. Ara, jo no sé per què es fan cotxes que poden anar a 280 i a 300 si únicament es pot anar a 120 o 130 per totes les carreteres europees. Però, en canvi, la compensació d'això és aquesta sensació que la gent té...
De llibertat. I associar velocitat a llibertat.
Exactament, sí, sí.
No? Que és probablement un dels elements més inconfundibles de lligar. De fet, molts anuncis, moltes últimament en l'àmbit del cine... la relació automòbil amb aventures, diguéssim, de ciutat molt populars estan lligades absolutament a la idea de la velocitat. I jo recordo French Connection, que es va vendre en el seu moment perquè tenia una de les persecucions més espectaculars de la història del cinema, que eren dos cotxes que es perseguien... No, era un cotxe que perseguia a una persona que anava a peu. Era una carrera no clàssica entre cotxes, no? No es perseguien entre ells.
Com al fons,
no?
Podríem dir que les dues grans ideologies de la nostra època són la quietud i la velocitat. De la calma absoluta, la temptació, la promesa de la calma, de la meditació, de la contemplació, i l'altra, la del vertigen. O sigui, el moment en què s'han trencat les ideologies del 18 i del 19 tradicionals, les úniques coses que creen realment una il·lusió magnètica són aquestes dues.
Per acabar, podíem establir que aquesta passió per la velocitat, amb la línia del que tu ara comentaves de la quietud, tindria que portar-nos a tots a reflexionar en ralentitzar, si és possible, el nostre rellotge vital, el nostre calendari vital per poder realment gaudir d'aquesta mateixa velocitat? És necessari?
Jo això ho sintetitzo amb un aforisme d'un llibre meu que es diu El breviari de l'aurora, en què vaig fent brevíssimes definicions de coses i defineixo felí, o sigui, l'animal felí, d'aquesta manera. A poc a poc, per ser el més veloç. Amb lentitud, per arribar a la màxima velocitat. Jo seria la màxima que defensaria actualment.
Molt bé, Rafael. Gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a tu.
Heu escoltat Les passions segons Rafael Argullol a Ràdio Estel, espai per gentilesa de Catalunya Ràdio.
Ràdio Estel.
Petit concert de nit.
Furtiva làgrima, de l'òpera Elisir d'amore, de Donizetti, per Alfredo Kraus. Tango, de Previn, per en Sophie Mutta i el mateix André Previn al piano.
Thank you.
L'Ascia Chiopianga, aria de l'òpera Rinaldo, de Händel, per Cecilia Bartoli. Petit concert de nit.